Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc, amb l'associació literària L'Escarrig.
Bona tarda a tothom i benvinguts a Pàgina 107. Novament comencem temporada i bé, avui per començar temporada parlarem d'un tema d'actualitat, de l'obra de teatre que va esdevenir el passat dissabte a Barberà de la Conca, Diàlegs inèdits d'en Perot Roca Guinarda amb el rector de Vallfogona, Francesc Vicent García, i tenim aquí un dels seus protagonistes, en Pau Civit, que feia el paper de rector, i també tenim a l'autor d'aquesta obra i director també de la mateixa, en Josep Bové. Bona tarda a tothom.
Bona tarda.
Bona tarda.
I òbviament tenim també aquí el poeta montblanquí, conductor del programa, en Pep Civit.
Hola, bona tarda. Bona tarda, Sergi.
Bé, per començar jo voldria saber, Josep Bové, com va sorgir la idea i quan vas començar a escriure aquesta obra?
A veure, la idea és... va néixer una mica com a intent de continuïtat del que havien estat la celebració de la nit dels museus en el Museu Comarcal. Havia fet un guió per una visita teatralitzada centrada en els personatges que havien vist aquell casal dels Josa. Això es va fer durant un parell d'anys i per renovar una mica em va venir una mica les ganes de tocar el tema del bandolerisme i també aquesta figura tan especial del rector de Vallfogona. I a partir d'aquí doncs, vaig treballar un plantejament. Vaja,
tenies en ment un càsting? Ja,
no.
Aquí vas tenir aquí una miqueta de sort, potser?
No, a mi... Això, Pep. No, perquè és que en aquell moment vaig saber que el museu s'hi estava incorporant a l'associació Escarrig i vaig pensar que podríem fer una col·laboració sense pensar exactament en ningú, en cap persona sabia ben qui em trobaria, i la gent del museu va propiciar aquesta trobada allà mateix al museu entre l'associació Escarrig i vaig comparèixer jo, no? I bueno, quan ens vam trobar allí vaig anar mirant a la gent abans de començar un per un i vaig pensar que ja està,
ja tenies el càsting allí,
ja ho tenim, no?
Era de sense voler-ho.
O sigui, sí, ni ells ni jo ho sabíem que no sabíem res d'aquesta predestinació.
Bé, aquesta obra es va representar aquí a Montblanc per la nit dels museus, com hem dit, i aquest dissabte passat es va representar a Barberà i consta de tres actes, diguéssim, no? Molt diferenciats. Pots explicar una miqueta així per damunt, Pep?
Sí, diguéssim una mica l'argument central de l'obra, o sigui, el que li dona nom i característica és l'última part, que seria estrictament aquest diàleg imaginat entre aquests dos personatges que es van trobar no d'una manera imaginada sinó d'una manera real a Vallfogona, no? Clar, una mica el diàleg en si em semblava que d'alguna manera l'havíem d'emmarcar, i per emmarcar-lo doncs vaig recórrer a treballar una mica el context històric i les biografies de cada un, i això pensava que ajudaria a situar una mica les persones que estessin interessades en el tema, que les ajudaria a situar-se i a comprendre una mica millor la complexitat d'aquests personatges que jo mateix vaig anar descobrint a mesura que hi profunditzava. I una primera part seria una part una mica més humorística, no? en la que ens trobàvem en una situació que justificava d'alguna manera que els actors no haguessin de ser actors experimentats, sinó que fossin, com era el cas, persones que, si no tots, pràcticament quasi tots, feien teatre per primera vegada, no?
Sí, que ho diguis, ja t'ho dic per experiència. Sí. Bé, ara voldria fer una pregunta al Pau, perquè ara que has dit que no eren actors... Pau, com és això de ser actor?
Bueno, jo Jo tenia una llarga trajectòria que va durar 2 o 3 anys, quan tenia 16 o 17 anys o 18, i però no havia fet més, no? Però sempre m'ha agradat, i per tant jo de seguit m'hi vaig... Sí, sí. I vaig apuntar.
El Pau, que dona veu al rector de Vallfogona, i que...
Sí.
Bé.
De fet, perdona, jo això sí, no ho havia dit, però aprofito per dir-ho ara, perquè de fet és públic i ell me sembla que l'any que ve ho notificarà a l'organisme corresponent. Ell és el que té el càsting més alt, el que ha cobrat
caché,
més.
El caché.
El càsting no, el caché. Ostres, caché, veus? Sí, jo sí. No hi estic molt posat jo amb això dels quartos.
Sí, hi ha un caché, que bueno, suposo que aniran augmentant a poc a poc.
Jo volia comentar una mica també, posar-hi cullerada. Jo vaig veure la presentació de Montblanc, i recordo bé, no? Però el dubte que tinc jo, o sigui, la trobada és històrica, no?
Sí, sí. Sí,
però per quin motiu es van trobar?
El motiu és, s'explica una miqueta en la justificació, es parla, i també al llarg del diàleg, al llarg de l'obra en si, es parla que la gent que estava en aquest món del bandolerisme, que hi arribava per moltes vies, d'una part de la seva dedicació, potser no en tots els casos, però sí en bastants, d'alguna manera estaven també al servei de senyors que volien fer la feina amb un o altre, o que volien, que tenien necessitat de fer força, per dir-ho d'alguna manera.
Uns mercenaris,
no?
Com aquí diu...
Sí, 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 mercenaris. No sé si a canvi de favors, a canvi d'altres favors, no? A canvi de diners, o simplement per correligionaritat, diguem d'aquesta manera, per ser correligionaris, gent que compartien d'alguna manera... un dels dos bàndols més significatius a la Catalunya del segle XVII, que eren els nyerros i els cadells, no? I aleshores, vull dir, uns i altres moltes vegades feien servir aquesta força per pressionar a tercers, per qüestions jurisdiccionals, de diners, de deutes, d'ofenses, de greuges, etc.
Però llavors, en concret, ells dos es troben per?
Es troben en concret perquè el senyor del Castell de Barberà els crida perquè li interessava fer que fessin una fenya en nom seu, el senyor del Castell de Vallespinosa. Oh, i de fet, doncs, la van fer efectivament.
I l'empatia aquesta que es traspua de l'obra, tu creus que hi podia ser, no? Aquesta empatia entre dues persones en teoria molt distanciades, no? Vull dir, entre un rector i un bandoler?
Aquí evidentment hi ha un treball d'imaginació, perquè la documentació ens diu poca cosa en aquest sentit. Coneixem res de la vessant de l'interès literari que pogués tenir en Perot Roca Guinarda, i coneixem res o molt poca cosa de les inclinacions bel·licoses que pogués tenir el rector de Vallfogona, però era evident que uns i altres tenien unes simpaties determinades i estaven al redós de determinats personatges, en aquest cas, doncs, uns i altres, i coincidien. No ho sé, si realment la cosa va anar per aquí o no, però sí que penso que eren dos personatges molt i molt i molt complexes, i no seria difícil imaginar que una part dels temes que haguessin pogut parlar ells en aquesta nit o en alguna altra nit o en un altre moment de la seva trobada, que poguessin anar més o menys per allà on va el diàleg entre ells dos.
I després d'haver fet la fenya nyerra, no?, contra els del castell de Vallespinosa, llavors van anar a descansar a Vallfogona. I el senyor del castell de Vallfogona, doncs, clar, va rebre molt Perot amb molta simpatia, i el va fer anar a la rectoria a passar la nit, o bueno, a conèixer el mossèn, diguéssim,
el mossèn.
No? I és allí on s'estableix aquest diàleg i tot això, no?
Sí, sí, un diàleg bastant transcendental, no?, per dos personatges que es troben amb vides molt complexes i molt diferents, no? Un que segurament coneixia moltíssima gent per haver-li fet alguna bona, no?, alguna bosseta d'hauria... I l'altre, no?, que estava en el seu retiro i tenia la seva espiritualitat, que després també descobrim que tothom pot tenir una espiritualitat, no? El bandoler en si mateix també té un estil de vida molt propi, té unes lleis molt pròpies. No sé, Pau, què et sembla si llegim un trosset de l'obra.
Sí, què vols llegir? El començament?
Sí, podríem llegir el començament fins a... fins al primer poema.
Quan entren, ja se senten a la taula de la rectoria, el mossèn diu: «Seiem, seiem, mon amic, que poques vegades un home té l'honor de seure i de veure amb qui la millor fama i glòria d'entre els catalans ha precedit la seva persona. I si aquest vi dolç de Cardona no us omple la boca de raons, demanaré un vi de cupons a la meva margentona».
Salut, estimat doctor de la ciència pura, però si hem de parlar en verset, val més que em begui aquest vinet, perquè en cosa de poesia, ni que em donguéssiu ambrosia, no li arribaria a mossèn Garcia ni a la sombra del seu barret.
No em van enganyar quan em deien que teniu un geni. No temeu, Roca Guinart, que només volia posar a prova la vostra habilitat i rapidesa de pensament, que m'han dit que no té igual en tot el Principat.
Ai, monsenyor, si el que us parla no fos ràpid com una llebre, tingueu per ben segur que ja faria temps que m'hauria rostit a la cassola del bisbe Robuster de Vic. Nostre senyor l'hagin condemnat, en aquell.
Veig que li teniu molt d'afecte, aquest sant baró de la Plana.
Ah, maleït que d'ell, més meixant que la pesta. Sort que hi hageu a sis pams sota terra. Però, si em permeteu, ara que ha sortit el tema, us voldria fer una pregunta que em ve al cap més d'una nit. Just abans de l'últim trago i quan la son se'n fa l'estreta o se m'omple d'esperits, que no sé pas ni què volen i tampoc ho vull saber. Us deia que, parlant de bisbes i bisbets, no?, de clergues, de canonges i tot aquest Cafarnaum, mejorando lo presente, jo em pregunto si quan nosaltres n'escalivem a un, escalivar sempre de manera justa, naturalment.
Ai, senyor, no el vau escalivar pas vos, el bisbe de Vic?
No, home, no pas, que ja m'hauria agradat, ja, El malvat es va morir tot pesant figues al seu jaç, ja deu fer un parell d'anys. I ara, tornant a la meva pregunta, us deia que, a veure, havent-nos confessat i fet l'acte de contrició, rebem absolució,
sí,
la penitència, ta-ta-ta, i tot això, com Déu mana,
sí,
que en podríem sortir perjudicats al judici final, els qui ens dediquem a aquesta feina? Això és el que us volia preguntar. Perquè al capdavall, la nostra feina és una feina com una altra, no us sembla? Ah, i encara una altra curiositat. Ara ja, digueu-me, xafarder, quan vos pequeu, que alguna vegada pecareu, dic jo, i després us heu de confessar, a vos qui us absol?
És un altre mossèn.
Ah, i aquest altre mossèn, qui l'absol, doncs?
Doncs un altre mossèn, o un bisbe, o un cardenal, si convé. En fi, i l'església.
A coi! I a l'església, qui l'absol dels seus pecats?
Déu, esclar!
Oh, doncs si l'església és de Déu, no us sembla que és com si ella mateixa, l'església vull dir, fos part i jutge alhora?
Renoi, mon amic, heu entrat ara en la profunditat d'un assumpte teològic sobre el que s'ha dit molt i encara en queda molt per dir. Però si una cosa és certa, almenys per mi, és que Déu no jutja els homes com ho fan els homes. La justícia de Déu no és pas com la nostra, és més justa, perquè m'entengueu. Diríem que Déu jutja per la llei de Déu, que per cert està precisament feta a la mida de l'home. I creieu-me que Déu coneix els actes dels homes si són justos o si no, i tant si ets capellà com si ets civil, i tant si ho diu l'audiència com si no. I pel que fa a la vostra pregunta d'abans, si hi ha penediment, però hi ha perdó al judici final.
Home, aquí el deixeu més tranquil.
Oh, i per què us quedeu més tranquil, si es pot saber?
Oh, perquè Déu sap perfectament que tots els meus actes són justos. Mireu, si robo, sobretot és per menjar i per vestir-me. Bé, menjar bé i vestir-me bé, ja s'entén. A veure, jo només robo el qui té per ser robat, i pel que fa als segrestos, jo només segresto a qui pot ser rescatat.
Oh.
Si fereixo algú, doncs no ho és pas per gust, és per... ves, per defensar-me i prou. Clar. I si mato, doncs bé, si mato és perquè aquell porc no es mereixia una altra cosa i se'n s'ha acabat. Què en penseu d'això que us acabo de dir?
No diríem que no està malament del tot el teu pensament, no? Però potser tampoc faria massa mal donar una mica de marge a la justícia humana i no deixar-ho tot en mans de Déu, no us ho sembla?
Però què dieu, home? Ja em perdonareu, pare, però això que acabeu de dir és una bestiesa enorme. Sí, sí, més gran que la del castell de Barberà.
Home, jo no crec que hagi dit pas cap bestiesa. Només deia que de tant en tant... A veure, tampoc cal massa sovint. La justícia podria...
Ni parlar-ne, home. Mireu què us dic. Si un vespre se sabés que en Perot Roca Guinarda, el bandoler més temible, ha confiat ni que fos per un moment en la justícia dels homes, o el prestigi i la distinció que tant m'han costat d'aconseguir entre els homes d'honor i de bé de tot el Principat, caurien la negra misèria del descrèdit, tot això abans que el gall tingués temps de cantar la matinada, que no ho veieu, home? Ai, santa innocència que teniu.
Ves, mirat així, potser teniu raó. Això de que se us extravies el prestigi tan durament guanyat sí que em sabria greu, noi.
Oh, doncs veto aquí. Aquesta és la raó per la que em poso en mans de la justícia divina. D'aquesta, un se'n pot enfiar, de l'altre no. L'altra és espessa i complicada, interessada. Ep, i el que és més important de tot, en les sentències humanes no intervé pas Déu, que acabem de quedar que és qui sap de debò si ets o no ets culpable. Per això, mossèn, jo em poso directament en mans del jutge suprem, així, patapam, sense intermediaris.
No us discutiré pas el vostre punt de vista, no? I això que acabeu de dir em sembla força interessant. Veiem, si seguim el vostre raonament, diríem que aquí, a la Terra, qui jutja en primera instància són els jutges. Això si els senyors no van per la directa, esclar, que a vegades... Al seu torn, els jutges són jutjats pels magistrats, i els magistrats els jutja el virrei, i el virrei el jutja el rei, i el rei... El...
Això ho vull saber jo. I el rei...
Déu,
el jutja el rei.
Déu, esclar!
Ho veieu? Doncs jo, com el rei, a mi, que em jutgi Déu... Què? Déu-n'hi-do, no? Quin diàleg?
Sí. A veure, un dels mèrits que vam posar tots al primer... Vaja, els que vam mirar al museu és això, no? Vull dir... És que ho trobo molt difícil, no? Aquesta ambientació lèxica, no? que transporta cap a l'època. Jo suposo que, Josep, que és molt difícil això, no? És un treball de documentació i de posar-te en una pell de molts anys enrere.
A veure, sí, és mirada... A veure, per una banda solemnitzar una mica, per l'altra banda recuperar una mica... així tàcticament recuperar alguna petita expressió, una mica el gir del sentit de les frases, la manera de construir-les, sí, una miqueta a l'antiga, per dir-ho d'alguna manera, però amb això tampoc no hi ha un cànon. Com que no hi és, doncs és d'alguna manera és inventat. I el que passa és que tampoc no pot recórrer a un lèxic molt ajustat a l'època, perquè la prova n'està en algun dels poemes que es llegeixen, que algun és de comprensió una miqueta difícil, perquè les paraules no són les que solem utilitzar avui.
S'ha de pensar que era una època on el castellà era l'anglès d'ara, no? Per dir-ho d'alguna manera, sí. Estaves al costat i la literatura castellana vivia un dels seus moments més de joia, no?
Exactament.
I una influència molt gran, no? Els llibres castellans deurien ser com les pel·lis yanquis d'avui dia, potser, no? Per dir-ho d'alguna manera.
El que passa que és com un gran desconegut aquest home. Vull dir, a veure, tu el teu obre expliques i la gent s'entera i situa bé. Però pues, al col·legi no ens ensenyaven res d'això, no. Com si no existís, i l'únic que sabíem era quatre xiscarrillos, no? Que ens explicaven els avis i això.
La tradició oral.
La tradició oral, i inventar de xistes verds, i el pintaven bueno, una mica així, i amb
que
això ja...
Les monges, l'única dada que m'ha arribat a mi del rector de Vallfogona va ser un company d'institut que li havia arribat amb ell que perseguia les monges, imagina't. La imatge, no?, que hi ha aquí una miqueta d'aquesta figura. No,
I en canvi l'obra es desmitifica això de perseguir les monges, no?
Sí, perquè bueno, a veure, el que es dona a entendre és que és una persona, i això en la seva obra doncs hi traspua. Jo no sóc cap expert ni res que s'hi assembli en la seva obra, no? Però sí que pots veure d'alguna manera que traspua aquesta sensibilitat eròtica, sensual en determinats moments, però de la mateixa manera també apareix el vers groller i l'insult, la befa, tot això del que en parlem aquí. Vull dir que sí que el llenguatge podries tenir una mica la temptació d'ajustar-lo una miqueta més als cànons de l'època o una mica als girs de l'època, però tenia aquest risc, no?
Però traspua un seguit de preocupacions, sí. O sigui, tot aquest tema de sempre de la divinitat,
del càstig,
traspua constantment.
Jo crec d'alguna manera també, sense saber massa cosa del barroc des del punt de vista literari, cultural, històric, haig de reconèixer la meva ignorància, no? Però sí que l'època del barroc sabem que era una època en la que molta de la literatura tenia una profunditat mística, mm-hmm. i que a més doncs fàcilment amb un mateix autor t'anaves d'una punta cap a l'altra, sí, amb molta facilitat, no? Sí, cosa que avui en dia doncs la gent és una miqueta, els literats solen ser una miqueta més fidels al seu estil,
especialistes,
no? Exactament, mm-hmm. sí, aleshores no era ben bé d'aquesta manera, perquè hi ha gent a la que els hi coneixem l'obra major, però quan vas una miqueta a l'obra menor, per dir-ho d'alguna manera, a la més desconeguda, apareixen matisos i arestes que no te les podies imaginar abans.
I surten referents, no? Surt un bisbe, que són inventats?
Sí. No, això és el del bisbe de Vic, és cert, aquest paio era un fenomen, sí, aquest home era tremendo, no?
O sigui, hi ha aquesta part també històrica?
Sí, està. A veure, les referències històriques que puguin sorgir d'alguna manera, directa o indirectament, a dins del diàleg, molt m'equivocaria ara si digués que no són certes, són referències concretes. El que sí que no podem parlar és de, el que no podem saber és si van parlar molt del sexe, si van parlar molt de la manera que aquí parlem de la justícia, o que parlem d'altres aspectes, la divinitat, tot plegat, no? Però sí que, per exemple, en el rector et trobes que l'home es descara moltíssim en molts aspectes de la seva obra, i en altres té una contenció i un recatament tremendo, no?
Mm-hmm. I nosaltres, que som un programa a la pàgina 107 de literatura, també sempre ens agrada el procés d'escriptura, no? Vull dir, tu recordes una mica conscientment el quant de temps t'ha de portar a fer-ho, les hores del dia, la metodologia una mica?
Sí, bueno, jo sóc una persona que en la major part de les coses de la vida, excepte en la feina, m'agrada una mica el pim-pam, no? M'agrada anar per feina, no? Quan treballava m'havia de prendre les coses d'una altra manera, amb un altre tipus d'elaboració, però en altres coses, quan tinc alguna cosa, entre cella i cella, per dir-ho així, doncs ho haig d'esbandir. I això ho vaig esbandir en 3 o 4 dies.
En 3 o 4 dies?
Em va venir la idea, bueno, 3 o 4 dies, el que és l'elaboració.
L'escriptura estricta.
Sí, però el que és la documentació, una setmaneta més. Alguna cosa la coneixia, molt poc, i en alguna altra em vaig intentar basar una miqueta en el que era més rellevant. És a dir, no hem entrat en la profunditat dels... que tampoc hi ha massa matèria, però no hem entrat molt en la profunditat de les personalitats, no? Però tornant al que deia abans, que m'havia marxat una mica del cap, deia el Pau que de la manera que coneixíem el rector de Vallfogona, mira, de la manera que la majoria de la gent el coneixíem, estareu d'acord, el coneixíem a través del que deies tu, aquesta mena de xistes, no? Però tot això no ho sentíem a qualsevol lloc, això ho sentíem a casa mateix.
A casa, sempre.
Gent que segurament a la seva estanteria, home, els meus pares ja no, però els meus padrins a l'estanteria no en tenien ni un de llibre, no en tenien ni un. I en canvi, els meus padrins me'n parlaven del rector de Vallfogona. L'anècdota de les figues, l'anècdota del pollastre, vull dir, totes aquestes petites historietes, la majoria d'aquestes estan atribuïdes amb ell d'una manera encertada, crec jo, i si no ho està, tampoc no ho sabrem.
No,
però és evident, jo tot això ho havia sentit.
Ahir pel carrer vaig trobar el nostre amic comú Pasqual Lafebre, i sí, vaig estar explicant una miqueta, i me va dir 3 o 4 anècdotes del rector de Vallfogona, sí, i l'escolà i tot, que els havia explicat una veïna que tenia al davant, una novel·la,
sí, una coseta, ja que hi sou, expliqueu-me alguna, perquè jo em sé aquesta que us deia, que perseguia les monges entre cometes. Un altre vaig sentir que se li podia atribuir un Quijote, el Quijote fals aquell de Avellaneda, això també ho vaig sentir, però no me'n sé més jo, però sí que sé que el personatge té molt
de suc.
Molt, sí. Això parla, o sigui, que parli malament de tu, després de tants anys, no? Una cosa t'hauria de fer aquest home.
Bueno, n'hi ha algunes que són de la que explicava, diguéssim, el poble, que són irreproduïbles, inclús, no? Irreproduïbles, perquè Escolà aixecava un conill, bueno, Pasqual m'ho explicava, no? Però ja no me'n recordo, no? Però bueno, era sempre... I barrejat amb molts acudits verds i coses així,
sí,
no?
Sí. Home, si us en recordeu, el Sergi Pau, el... quan vam començar a tocar el tema, vam començar a veure'ns amb el text per llegir-lo i per veure com ho treballaríem, una de les persones que intervé és la Cris.
Sí.
La Cris és del País Valencià. Sí. I alguna de les coses que aquí s'atribueixen al rector, a ells els hi havia arribat també per tradició oral,
sí,
vestit d'una altra manera, però vull dir exactament la mateixa, sí, la mateixa, sí, història,
sí,
no?
Sí, és veritat.
Jo el que per mi era més emblemàtic del rector de Vallfogona en els primers anys meus, no? Quan era allò del d'on vens, on vas,
sí,
com
sí,
et dius i en qui estàs, no? Sí. Perquè me'n recordo que a casa alguna vegada em feien broma, d'on vens, on vas, no? Sí. I llavors jo seguia, però m'ho deien quan, per exemple, feia tard a l'hora de sopar o així, no? Una sí, entre en conya i en sèrio, no? D'on vens, on vas, no?
Sí.
I aleshores doncs jo seguia, com te dius i en qui estàs, em dic, sí, no? Vinc de Targa, vaig a Verdú.
I l'altre que algunes vegades, a mi, bueno, m'ho explicava mon pare, atribuïen el que ve o que diuen que va ser López,
sí,
va trobar,
sí,
no?
López, sí.
O el niño es de bronce o la piedra es de lana, no hay más bronce que el de tener años 11, ni hay más lana que el no pensar que mañana.
Sí, sí.
Però d'aquesta trobada en parla, sí, en diferents moments, diferents escriptors, autors, o sigui, jo he trobat com diferents explicacions, amb
sí,
diferents
sí,
intermediaris, diguéssim,
sí,
amb
lligeres
variacions a la frase.
Saps què passa? Que això també ho diem a la... En el context biogràfic, en aquesta segona part, diguéssim, de l'obra, quan explico que amb ell se li van atribuir una quantitat enorme, enorme, exagerada, sí, d'anècdotes, de treballs, d'històries, de tot, no? De tot. I hi ha algú que ha suggerit que el que passava era que hi havia gent, perquè no, fins i tot amb talent, que generava històries d'aquest tipus, i per estalviar-se els problemes que podien sorgir amb la Inquisició, amb els familiars de la Inquisició, que sabeu, els personatges que d'alguna manera eren els espietes de poble que, sí, que traslladaven a la Inquisició la gent que estava una miqueta fora de norma, doncs per fugir una mica de tot això, d'alguna manera es deia, sí, però això no ho dic jo, això ho diu el rector de Vallfogona.
Sí, sí, sí. I aquest tal Perot també era un personatge, doncs aquest tal Perot també, no?
Però... Sí, sí, home, aquest era el...
Però aquest hi ha documentació sobre
sí,
el seu...
Sí, sí, n'hi ha, n'hi ha força. I, bueno, cap a la banda... Ell procedeix de la banda de, bueno, Oristà, Plana de Vic, etc. Sí. En tota aquesta zona és bastant popular, i en aquests últims anys que ja sabem que es fan fires per qualsevol cosa, no? Doncs existeix la fira. Fins i tot havia pensat un dia un any. Això em ve d'enguany, per tant pensava quan es faci, no sé si ja s'ha fet o encara s'ha de fer, però la fira del bandoler, no, en aquest cas centrada en Perot Roca Guinarda, no sé si és a Oristà mateix,
a Olost.
Sí, sí. I ja pots comptar quin
ja porten uns anys i es veu que va creixent aquesta festa,
sí,
cada vegada hi ha com més gent que
sí, però jo imagino que passejant per, vull dir, fora de lo que puguin ser els actes culturals, que no sé si relacionats amb el personatge, que no sé si n'hi ha o no n'hi ha.
A mi em sona haver vist alguns vídeos o imatges de,
sí,
gent allò vestida, de fer com alguna representació i tot. Sí,
tipus Setmana Medieval de Montblanc. Jo imagino que fins i tot els mateixos firaires els trobaríem allí,
Pot ser.
Possiblement els mateixos. Vull dir, i bueno, que els hi vagi força bé i que es guanyin la vida, més faltaria.
Clar,
que
sí.
I per posar-li context, aquests bandolers eren gent que ja pràcticament era una professió, això, no? Es guanyaven la vida... Així, no?
Sí, sí.
Pràcticament.
Es guanyaven la vida d'aquesta manera, i a més n'hi havia milers. diguéssim, a petita i a mitjana escala n'hi havia moltíssims. En aquella època n'hi havia moltíssims.
I la persecució de la justícia havia de ser més laxa que ara, no? Clar, això...
No, el que passa que hi havia els recursos que hi havia. Els recursos que hi havia era que hi havia, es mobilitzaven tropes, es mobilitzaven sometents per puntualment i després en una organització que es deia la Unió, ara parlo jo com si entengués molt amb això i la veritat és que no, eh? Però que i aquí també surten d'alguna manera en el text que quan el Pau, quan el mossèn li diu amb el Perot que, bueno, que faci camí cap a casa, que els homes de la Unió d'alguna manera li deuen estar vigilant els camins. I de fet era això, no? Hi havia una persecució, hi va haver una persecució important, fins al punt que l'escanyament va arribar a ser tan gran que l'home va fer un gir a la seva vida, va demanar l'indult, se li va denegar una vegada, una segona vegada se li va concedir, i al final va estar en els terços del virrei a Nàpols, vull dir, que capitanejant una tropa. El seu comandament era el virrei, el que l'empaitava aquí era el virrei també.
Jo vull pensar com en Robin Hood, no? Vull dir,
no, però
amb la idea de que potser movimento ara, m'ho imagino, que a nivell de classes populars potser no els afectava tampoc el bandoler. El bandoler, com diu a l'obra, robava qui podia i segrestava qui podia. Vull dir, no sé si les classes populars els ajudaven o no sé.
Jo, en algo, també se barrejava la política, no?
Sí, per
dos. Els nyerros eren com a més aquí.
Sí, bueno, això no tant. Vull dir, jo crec, bueno, el que parlen alguns historiadors era que nyerros i cadells, en el fons, venien a ser el mateix. Si vols fer un paral·lelisme amb la situació d'avui aquí, te'l permeto. En una altra cosa potser no, però amb això podria ser. Vull dir, en el fons hi ha una classe dominant que es baralla pels seus
barallen
interessos,
entre ells, sí,
sí, però vull dir, la part aquesta romàntica del poble al costat del bandoler, si no els hi queia bé el bandoler i amb algun l'havien d'escalivar, sí. Després a l'escalivar
saltaven camins a la gent, sí, i sí, sí.
El que passa que, clar, sempre d'alguna manera tenien tendència, quan planificaven alguna cosa, uns i altres, a no perjudicar a la gent que d'alguna manera havia mostrat simpatia o sabien que d'alguna manera simpatitzaven per la zona, per les famílies,
perquè
o
els ajudaven o...
Sí, però vull dir, jo aquesta també he volgut insistir una miqueta en que aquesta part, en que sobretot quan en les referències històriques, que aquesta part romàntica, doncs, com a tal, tampoc, eh? No massa, això.
Què, Pau, et sembla si en llegim un altre tros?
Vale, en continuació, us faria una pregunta, potser?
Bueno, potser un tros més curtet, aquell. Jo penso que per les feines...
Quina pàgina és, això?
A la 22.
Vale. Dins la 22.
Això ve tot just després d'un poema eròtic que val a dir que té una intenció
deliciosa. Podries llegir, Pep.
Deliciosa. No. Bueno, és una alegoria al desig d'un home envers a una dona i a les sensacions que experimenta en el moment en què ella està pensant, no? I diu tecla que fa un paral·lelisme entre un orgue.
Sí.
El teclat de l'orgue seria una mica la dona, el vent és el que fa d'alguna manera circular tot, i les flautes de l'orgue ja us podeu imaginar, no? I diu, tecla que sones a manxa amb lo vent gelat i fred, permet que aquest pobret et puga picar la panxa, no? Ja amb la flauta es desenganxa pensant en ton vell teclat. Diràs-me que es disbarat, però si em dones el punt, per bemoll i contrapunt, te sonaré requintat. Això, dit, recitat per gent qui entén, com el Pau, el Sergi, la Judit, la Cris, l'Enriqueta, té una altra força, no?
Sí, però jo com que no sé i tinc que preguntar sempre, perquè jo sàpiga greu que faci preguntes, que et vaig aquí. El poema aquest és
d'ell, sí.
Sí,
és autèntic.
És autèntic i està copiat tal...
Sí, si el volgués...
Està transcrit, vull dir.
Està transcrit, diries, tecla que sones ap, manxa, aquest am és ap, ap, manxa, ap, lo vent gelat i fred, i després hi ha alguna altra expressió, per exemple, disbarat, doncs és desbarat, o està escrit desbarat, d'alguna manera. Estem parlant d'un protocatalà, d'un normatiu, no està normalitzat. I si em dones el punt, per bemoll te sonaré, no és et sonaré, és te sonaré.
I per exemple, el poema aquest ja el tenies tu abans de començar?
No, va ser llegint una mica que vaig triar aquest, perquè hi ha una tria de poemes, un és eròtic, l'altre és groller, l'altre és burlesc, etc. Mm-hmm. No? I aquest concretament és eròtic.
Fem acció, mossèn?
Acció, eh? Espera't. Jo penso que per les feines més dures, com ara la de tenir i mantenir dona, ja hi ha a la terra prous homes predisposats al sacrifici, però reconec que aquest no és el meu cas. I pel que em doneu a entendre, sembla que tampoc n'és el vostre, ara per ara.
Doncs no, ara per ara no. A veure, he de reconèixer que l'assumpte del casori per mi no ho és una prioritat en aquests moments. I és que creieu-me que hi estic fins dalt de feina i no dono l'abast. En canvi, a vos se us veu com a més descansadet, no? I jo diria que fins i tot amb força ganes de piular, eh? Ja m'enteneu.
Home.
No cal que us recordi aquella dita que diu que lo pardal, si no teniu, a la nit no fa ni piu, eh?
Ai, amic Perot, sou un xicot molt entremaliat. I si em concediu el rebot, m'equivocaria de molt si suposés que vos en teniu uns quants de nius repartits per tot el món.
Doncs no us diré que no, ara, que si tampoc us ho diré, eh? Però permeteu-me que us faci una pregunta que ja fa temps que la tinc al pap.
Sí.
Ara que ha sortit el tema de les dones, i que si no us la faig, a fer de món, que no em deixarà dormir. Excuseu-me per l'atreviment també, pare.
Feu.
El clero té força, diguem, com ho diríem això, a veure, influència entre les monges, oi?
Em sembla a mi, Perot, que això, més que una pregunta, és una afirmació.
D'acord. Ni pregunta ni afirmació. És una suposició, però què me'n digueu?
Que pel que a mi em toca, si és que anàveu per aquí, l'heu ben esgarrada. Naturalment que en tota congregació, com en la vinya del Senyor, hi ha una mica de tot. Però en confidència us diré que la bellesa i l'atractiu no solen ser els atributs que s'amaguen al darrere o a sota dels seus vestits. I que Déu em perdoni i sigui veritat allò de que dels pecats del piu, Nostre Senyor se'n riu.
Com, no? Aquest diàleg, te'l pots imaginar, precisament, no? Perquè hi ha aquesta picaresca, o sigui, el personatge del rector té aquesta picaresca...
Sí, aquesta...
No acaba de transcendir les línies a les que ha transcendit les llegendes sobre ell.
Sí,
no?
Sí, aquesta part jo la trobo més fàcil de que s'hagués produït.
Esclar.
Que no pas alguna altra part. Sí.
No, jo insisteixo en la bona ambientació lèxica que, no sé, vull dir, jo em va sorprendre quan la vaig veure al museu, a mi m'agrada molt.
Sí, bueno, i els temes que tracta, no? Al final té com un caire metafísic a l'escena, no? Amb el diàleg, els dos personatges allí brindant i s'acaben de conèixer, però és com si haguessin fet molt bones migues, no? Des del bon principi, que és com si respectessin des d'abans de conèixer.
Jo per l'audiència m'agradaria abans d'acabar el context que es va fer, que era entrenador. No sé si el teniu aquí. Abans de començar vau fer una explicació de context.
Sí, n'hi ha una de molt simple, que és, si voleu, és curta, us la llegiré. L'altre és estrictament un resum biogràfic de l'un i de l'altre, no? Que abans de que se m'oblidi el tema, hem parlat una mica de l'obra i heu vist com el que fan els actors, en aquest cas els poetes, no? Però és que es tracta de veure'ls la metamorfosi que es va produir des del primer dia que ens vam trobar al museu i que vam parlar de tirar-ho endavant, i ells s'hi van comprometre, per la meva satisfacció i gran sorpresa, doncs la metamorfosi interpretativa entre aquella primera lectura i l'escenificació que vam fer a Barberà aquest dia, no? És realment, han fet tots, no em refereixo només amb el Pau i el Sergi, per descomptar que són els protes, no?
Sí,
no? Ells són els que
una mica l'expressen, per dir-ho d'alguna manera.
Una mica vam assajar molt.
Sí, això sí,
vam assajar molt, però sí.
A Barberà el mar devia ser maquíssim, no?
Sí. Home, tu hauries d'haver vist, Pep, a mi amb aquella paret de pedra ben grossa, vam ficar uns mobles, una taula...
No m'imagino, ho vaig comentar amb un noi que va anar, el Fidel, que va anar, em diu, clar, diu, el museu va estar fabulós perquè ho tenies molt a prop, és molt assequible el museu, però clar, l'ambientació de Barberà és immillorable, allò.
Sí, sí,
sí.
Amb el públic al damunt.
Clar, sí.
La metamorfosi també va ser interessant, perquè a part de fer de bandoler i de rector, també ens vam fer una entradeta on el Pau i jo érem unes altres persones hipotètiques que estàvem al públic.
Dos personatges també molt especials. Personatges molt especials que els capturen perquè ja que no s'han presentat els autors, els actors...
Casualment tenen com uns... No? Unes característiques físiques adequades que
donen el paper, no?
Sí. Algun més que un altre.
I ara faré una veutada que es diu, però Pau, tu jo t'hi veig de mossèn, no diré el Sergi Bandoler perquè
és el meu diuen, però jo el
mossèn.
Si jo sóc el contrapoder,
no sé per què
l'hauries d'haver vist el Pau ja vestit de mossèn quan se va acabar l'obra, allí fotent-se carquinyols.
Més d'un m'ho va dir i és veritat, no sé per què. No és un paper estrany, dius, no és un mossèn, no dius, sí, pot ser un mossèn, i tant.
Però és que el Pau, perdoneu que us ho digui, el Pau té una edat.
Correcte.
I en aquesta edat, doncs, es poden fer molts papers. Per exemple, el Sergi. Tu, el Sergi, costa molt imaginar-te'l com a mossèn, no vol dir que ho pogués fer perfecte, però d'entrada l'hauríem d'afaitar, hauríem de fotre una bona afaitada, saps?
Sí, a primera vista de nàufrag, pots fer.
Nosaltres, a la meva edat, vam tindre un rosse constant amb els capellans.
Bueno, això matitza-ho, en tot cas.
Sí, sisplau.
Bueno, sí. Érem logístics de batejos, bodes i...
No t'agafa, no fa la metàfora.
Érem logístics de batejos, bodes i comunions.
Ara sí, ara sí.
I recitàvem allà llatinòrems que no sabíem el que volia dir, però, bueno, clar, i missa primera, i missa segona, i volgués que no, doncs...
Algú queda.
Algú queda tot, sí. Home, com que me sé la missa en llatí tota sencera. No m'ha baixat mai més.
I no t'has despertat mai a la nit en plena recitació?
Oficiant.
Bueno, doncs jo deia això, que la gent que no són ells dos, la Judit, l'Enriqueta, l'Elisenda, després se'ns hi va
l'Alícia Fabregat,
i fins i tot va col·laborar també i va fer una petita entradeta el president de l'Associació d'Amics del Castell de Barberà. Vull dir que, però tots plegats jo crec que ho van fer molt i molt i molt bé. I si voleu us llegeixo ràpidament això, aquest resum de context històric i biogràfic, que diu: aquesta obra es basa en un fet real, històric i documentat, que és l'encontre al poble de Vallfogona entre el bandoler Perot Rocaguinarda i Vicent Garcia, el rector. En Perot Rocaguinarda, el més famós i temut dels bandolers de Catalunya, del bàndol dels Nyerros, enfrontat a l'altre bàndol anomenat Cadells, l'estiu de 1609 va ser cridat pel seu correligionari i senyor del castell de Barberà, Miquel de l'Entorn, de l'orde de Sant Joan de Jerusalem, per a fer allò que ells anomenaven una fenya nyerra i resoldre per la brava un litigi entre l'Entorn i Rafel de Viure, senyor del castell de Vall Espinosa. En Perot i els seus homes, uns 26 en total, aquí no ho escric, però puc dir que s'hi va afegir també un altre bandoler molt conegut de la zona de l'Alt Camp, per escurçar-ho aquí, no, aquí no ho deia, no? Uns 26 en total, Perot i els seus homes, van ser rebuts a Barberà l'1 de setembre de 1609 i allà es van quedar 3 dies més fins que van executar la feina cremant el castell i matant un criat del senyor. Acabat amb èxit l'encàrrec, se'ls va enviar a descansar uns dies a l'antic castell templer de Vallfogona, el senyor del qual va demanar al rector que rebés amb tots els honors i atengués amb cura en Perot, cosa que mossèn Vicent Garcia va fer amb molt i molt de gust, tant que fins i tot més endavant va dedicar un poema ple d'admiració i de reconeixement a la figura d'en Roca Guinarda i la seva ocupació principal, la de bandoler. Curiós, oi? Doncs bé, és en aquest ambient i en aquest singular encontre entre el clergue i el bandoler que es basa aquesta obra, la part final de la qual consisteix en un diàleg que tindria lloc un vespre de final d'estiu de 1609 al castell de Vallfogona entre aquests dos homes, tan diferents pel que fa a llur ofici i alhora tan semblants en enginy, talent i atreviment.
Molt bé, sí, s'entén perfectament, sí, sí.
Doncs bé.
I ara què estàs posant? No te'n balla pel cap algun projecte nou?
Saps què passa? Que jo sóc padrí. I els padrins tenim unes prioritats, que és estar al tanto dels nets, i això pren moltes hores i una mica saps, vosaltres que escriviu, que esteu en el món de la literatura,
però de mi que ho parlàvem d'això, no? Vull dir, a tu per el que veig que se't dona bé tot això, vull dir, el tema aquest d'escriure, vull dir, quina part ha sigut de la teva vida?
Doncs mira, jo he estat escrivint durant 30 anys aproximadament. He estat escrivint informes, sobretot per la Generalitat.
Sí. Escrivint.
Informes, dossiers.
Sí, sí. Escrivint, sí, sí.
Escrivint, al capdavall, escrivint. Que al final acabes agafant un estil, eh?
Sí. Però tu saps per on anava. Jo anava per la part creativa. No t'ho donat mai a la joventut i així per...
No.
La veritat és que no.
No, és bonic quan t'hi poses d'alguna manera que us hagis d'explicar, no? Quan et poses amb un projecte, si tens una miqueta de temps, un projecte, vull dir, en aquest cas, doncs, amb escriure alguna coseta, doncs, home, t'estira moltíssim, no? Però també et demana molt i necessites tranquil·litat, i després quan te mires les coses dius això està fet, no està fet bé, no? I s'ha de repassar i després no tens temps i després... A mi el que em passa és que el que vaig fer amb això va ser escriure-ho, repassar-ho i prou, perquè em conec, i si ho hagués començat a remenar i remenar i remenar...
Però segur que hi ha algun lector privilegiat, alguna mirada...
No, això no.
Doncs això, a tots ens agrada confrontar que algú vegi des de fora, el que dèiem nosaltres, deixar reposar un escrit, perquè a vegades, amb el fragor, quan escrius alguna cosa, amb el fragor del moment penses que és bo. Sí. Els que escrivim li diem deixeu-ho reposar, no? Poses en un calaix i deixes que vagi macerant a poc a poc. Llavors ho tornes a mirar amb uns ulls d'aquí cap de dues setmanes i penses, a veure...
Sí, però va, això... No. Se torna a deixar el calaix, sí. No?
Bueno, jo tinc un avantatge en aquest sentit, i és que jo el que faig ho trobo malament. O sigui, no ho trobo bé i ho deso, ho deixo reposar i penso, bueno, ja sé, escric, no pot ser que sigui tan bo això, no pot ser. No, és al revés, penso, collo, quin nyap, no? Quina cosa, no m'agrada, no? I aquest no m'agrada, doncs em faria repetir-ho i tornar-ho a canviar i després m'aniria cap a una altra cosa. I en aquest cas el que vaig fer va ser, a més a més, tenir el compromís amb la gent del museu de fer alguna cosa relacionada amb el bandolerisme, i evita també feia gràcia fer-ho, no? I clar, el que havia de ser una visita teatralitzada, adaptada com les anteriors, doncs en aquest cas es va convertir una mica en això, i primer els hi vaig preguntar si els hi semblava, si la idea els hi semblava bona o no, i ells ho van acabar d'adornar, afegint en aquella jornada un parell d'activitats més, que eren la visita a la tercera planta del museu I, a més a més, la Marta Forment, que va cantar magníficament unes cançons, a més a més, relacionades amb el tema.
Home, l'obra la teniu. Tenim el director i tenim els actors, no? Vull dir, Abraham se parlen seriosament, no? Vull dir, no? Qui sap si en el futur, no? Vull dir, això que dius, amb una fira de bandolerisme així, vull dir, es pot tornar a representar, vull dir, clar, no?
Jo, com diria el Pau, si parlem de caché,
allà cobrarem o no cobrarem?
Sergi,
no? Sí, hi ha un caché que tampoc cal que sigui exagerat, i
el
bocadillo, gambis, el camarino,
gambis i bitxí
catalán, com ens van donar a Barberà,
sí.
Nosaltres ja hi anem.
Home, jo vaig demanar un piano rosa i no, eh?
Coses que no poden ser.
Sí, sí. Això es veia venir,
pujar al pis del castell amb un helicòpter, home, fots un moment allí.
Sí.
No, però és... no sé si es pot fer... Saps què passa? Que comporta molt poca implicació d'atrezzo, sí. Però sí. Hi ha un parell d'exigències que s'han de... hi ha una exigència de logística que s'ha de complir sí o sí, que és el tema de la il·luminació, sí. Molt simple, però que ha de jugar d'una manera determinada, perquè l'escena té, diguéssim, aquesta servitud, no? Aquesta servitud, sí. I alhora aquest avantatge. I l'altre, doncs, és el temps, no? Que, com, vull dir, tothom té les seves ocupacions, i trobar el temps, tornar... A nosaltres també ens va semblar aquesta vegada que, tot i tenir fresc el tema, havent-lo representat feia no massa en el museu, que ens va semblar que no podíem fer allò de dir, bueno, ja ens veurem un parell de dies i ja està, sinó que realment vam tornar a assajar i a repetir, sí, sí. I a revisar,
vam millorar
coses, vam estar una miqueta més per les aportacions.
El canvi de l'excusa també, allò va ser una part important, perquè clar, era com...
Sí, sí,
semblava... Una miqueta d'actor de veritat i tot.
La primera part una miqueta més treballada, una mica treballada a la cubana, per dir-ho d'alguna manera, sí. No? Com a referència.
Vosaltres els diàlegs els teníeu memoritzats, Sergi i Pau, els teníeu memoritzats o el teníeu allà com a crossa, no?
Sí.
Com al museu.
No, hi era com a crossa, però també t'he de dir que me'l vaig llegir bastant menys que al museu, eh? Sí, però ja el diàleg ja està molt treballat, no? I
però formava part del guió. Com que nosaltres no érem actors, que érem gent del públic, que ens demanen, doncs,
exacte.
Perquè de fet, que sapiguéssim, teníem que fer veure que llegíem, sí, algunes
correcte,
vegades,
correcte.
No? Perquè si no queda bé.
Sí, sí,
però sí que és veritat,
però...
que està tan treballat ja que...
Sí.
Poca broma, eh?
Sí, ara podríem fer sense paper ja gairebé,
sí,
no?
Sí,
sí. Però bueno...
Sí, sí, sí.
Bueno, estem arribant ja al final del programa. Què us sembla si fem així com una última llegida i passem aquí a despedir els nostres convidats? Moltes gràcies per venir. Pau, ara digue'm tu la pàgina que vulguis, va.
A veure... si vols podem fer a la 29, això de les muses, no, a la 28.
Vinga.
A la 28. De quant temps tenim? Un parell de minuts, no?
5 minuts.
Ah, vale. Segurament us estic cansant amb les meves coses i vols heu de marxar aviat amb els vostres homes, que heu de fer un camí llarg, que aquestes no són terres que soleu trepitjar, i els homes de la Unió a hores d'ara ja hauran enfilat els camins que us han de portar fins a les vostres contrades.
Ai, les meves contrades, mossèn, són la Catalunya tota, la que canteu en els vostres poemes i en la nostra llengua.
Catalunya, una terra que certament viu temps de convulsió i de confusió, d'espases i de trabucs, de jurisdiccions malmeses i d'enveges mortals. Aquí, a Vallfogona, m'allunyo de reis, de virreis, de barons, de senyors, de pinxos de ciutat, de trinxeraires d'hostal, i també de bisbes, de capa llarga i de curt cervell. Aquí, en aquest poble de prou feines 70 focs, la Margendona, l'Escolanet i jo vivim una pau com de cementiri, podríem dir. Ells a les seves coses i un servidor a les meves. Ep, sempre a l'espera de que se m'apareguin les muses i m'ordenin que escrigui el seu dictat, com quan era petit a l'escola. I m'ho manava el mestre amb aquella veu potent i posat saber i transcendent. Escucha atentamente, senyor Vicente, i escriba con letra bien clara.
Ai, les muses, les muses.
Ah, a vos també se us apareixen?
I tant, home, i tant.
Oh, I què us inspiren aquests éssers tan, tan volàtils, tan fràgils i fugissers, si es pot saber?
Doncs em sembla que les meves musses són més pràctiques que les vostres, sabeu? Per exemple, m'inspiren a endevinar doncs, quina faixa va més plena d'or, o quin hostaler amaga més joies, o quina masia cadella és la més rica, o quan convé raspallar un petulant guarnit de medalles que no sap, que en el fons només és un beneit, ignorant, manipulable i idiota. Ai, en fi...
Oh, doncs sí, senyor, sí. Sí que falta, fan falta unes bones musses per fer bé la vostra feina. Sí, sí. Per cert, no us he presentat el meu escolanet. És un argent viu, un dimoniet, llest com la fam i amb el cor més gran que una mangrana.
Doncs no, home, i gent així és la que em convindria a la meva colla.
No, home, no. En Paret encara és una criatura de poc més de 7 anys. Ep, tot i que té l'enginy d'una guineu i la gosadia d'un pardalet a l'hivern. El vaig acollir quan en tenia 6. I us puc dir que il·lumina els dies més boirosos i les nits més tancades i tristes d'aquesta pobra rectoria. Me'l vaig trobar vagant, solet, fent camí entre Targa i Verdú. Per força m'havia d'aturar per saber-ne més d'aquell infant. I aquesta fou la meva sort, creieu-me. Ara és el meu millor amic i també el millor remei per atiar aquest pobre intel·lecte, perquè amb les seves sortides d'hàbil i astut pillet m'obliga a ser més viu que ell. I això, bon amic, fa que la ment s'hagi de mantenir desperta i presta. Un regal. Un regal del cel.
Bé, molt bé. Què t'ha semblat, Pep? Nova temporada?
Sí, sí, no, no. El primer dia potent.
Aquest any intentarem estar més d'actualitat a tot allò que passi aquí a prop i potser una miqueta més lluny, no? Intentarem també que els nostres oients intervinguin amb nosaltres, que participin, per exemple, d'aquesta tertúlia es podria haver participat algú així aportant alguna anècdota que sapigués del rector, per exemple.
Sí,
però bé, hem pogut omplir una hora, Pep, que teníem aquí com el dubte de si doblar
la franja i una hora ben aprofitada, Sergi.
Sí, home, sí.
Què et sembla? Passem pàgina?
Haurem de passar pàgina, no?
Però abans agraïm al Josep i al Pau
I tant.
Que ens hagin acompanyat avui i aquesta feina d'aquesta obra, que vull dir que no sabem, deixem l'expectativa que algú se l'haurà perdut segurament, no? Però no sabem si es tornarà a presentar, no? Deixem a l'aire.
Si torna a sortir a escena alguna vegada ja en donarem compte.
Molt bé.
No, res, passem pàgina, moltes gràcies a tots i ens veiem
gràcies.
El dimecres que ve.
Gràcies.
Bona nit.
A Ràdio Montblanc, al 107 FM, ens aturem a la pàgina 107.